Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que per primera vegada des que va començar el Mundial no s'ha jugat cap partit, primer dia de descans des del dijous 11 de juny. Han passat gairebé 4 setmanes. Ja tenim a punt els quarts de final. Començaran demà amb el França-Marroc. Divendres hi haurà l'Espanya-Bèlgica i dissabte a la nit el Noruega-Anglaterra i de matinada, entre el dissabte i el diumenge, l'Argentina-Suïssa. Encara estem una mica impactats per la remuntada de l'Argentina contra Egipte i el paper de Messi. En parlarem aquesta nit amb un número 1 argentí. Un altre número argentí. El primer comptem que és Messi, però n'hi ha més. A la selecció espanyola avui hem sentit Dani Olmo, que acaba de fer roda de premsa, i Unai Simón, el porter rècord, el porter que acumula més minuts sense rebre gols en tota la història dels Mundials, que ha passat pel Tot Costa amb el Jordi Costa i el Roger Arbusant en una entrevista a Catalunya Ràdio. Molt interessant. L'Espanya-Bèlgica de quarts de final repetirà el que es va donar fa 40 anys a Mèxic. En aquella ocasió va guanyar Bèlgica a la tanda de penals. El primer partit de quart serà el França-Marroc aquest dijous, demà, a les 10 de la nit. França i el Marroc tenen alguns jugadors amenaçats de suspensió. Deschamps, el seleccionador francès, ha explicat avui que havien presentat recurs per la groga que va veure Olise, un dels amenaçats, però que la FIFA ha desestimat aquest recurs. Estarem distrets en el que queda de Mundial amb les sancions després del que va passar amb els Estats Units, Donald Trump i companyia. Ara parlarem de Donald Trump. Oficial, Rafa Márquez, nou seleccionador de Mèxic. Un cop acabat el Mundial per a Mèxic, eliminats als vuitens de final, Javier Aguirre plega, més o menys s'intuïa, i la Federació Mexicana ha fet oficial que el seu substitut és Rafa Márquez, l'ex del Barça, que fins ara era l'ajudant d'Aguirre i que va començar la banqueta com a entrenador a la banqueta del Barça Atlètic. Ja són uns quants seleccionadors que han plegat o els han fet plegar després d'aquest Mundial. Avui hem sabut que el seleccionador croat, Zlatko Dalic, deixarà de ser-ho després de 9 anys al càrrec. Croàcia va veure com s'acomiadava d'aquest Mundial contra Portugal als 16 de final. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Abans de seguir amb el Mundial, tenim dues últimes hores informatives rellevants. Agnès Marqués, bona nit.
Hola, bona nit.
D'una banda, Estats Units, per ordre de Donald Trump, s'entén, ha tornat a bombardejar fa una estona l'Iran. I l'altra notícia és que s'ha declarat un altre incendi al país, en aquest cas aquest vespre a Guimarà, a l'Urgell.
Sí, mira, tot just quan els bombers informaven que s'havien aconseguit estabilitzar tots els fronts declarats avui, hem de parlar d'una última hora en aquest sentit. S'ha declarat un nou foc a Guimarà, això és a l'Urgell. Crema ara sense control, ens expliquen els bombers. L'avís s'ha emès a prop de les 9 del vespre. El vent està complicant molt en aquest cas les tasques dels cossos d'extinció i de moment el foc avança sense control per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert, ens diuen, en una zona boscosa d'Alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços que han estat treballant al llarg de tot el dia i tota la tarda en altres incendis, que ara, com dèiem, ja estan estabilitzats, com el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp i el de Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia, fins a primera hora del matí. Per tant, haurem de veure com avança, perquè bufa vent i està fent avançar amb rapidesa aquestes flames. I l'altre titular a aquesta hora, efectivament, és que Donald Trump, ja avui en el tancament de la cimera de l'OTAN que s'ha fet a Turquia, ja ha donat per trencada la treva definitivament amb Teheran, i s'estan produint a aquesta hora nous bombardejos per part d'Estats Units sobre el país. De fet, és la segona nit de bombardejos, perquè ja va passar la nit de dimarts a dimecres que l'exèrcit nord-americà havia atacat alguns objectius iranians molt a prop de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik, i també en altres punts de la costa iraniana. L'última hora que ens arriba és que s'estan produint de nou aquests bombardejos, i ara sí, ja després que Donald Trump hagi verbalitzat que dona per acabada aquesta treva. Per tant, és important veure com van les pròximes hores. Avui, aquests atacs que hi havia hagut a la nit d'ahir doncs, i aquest augment de la tensió ja havia repercutit en el preu de la benzina. És previsible, per tant, que demà doncs, es noti encara més aquesta escalada. A veure com va la nit.
Qualsevol novetat a Guimarà o a l'Iran, l'antena oberta. Agnès, gràcies.
Gràcies.
El Mundial, el club de la mitjanit, pendents d'aquesta actualitat informativa de l'incendi declarat fa una estona a Guimarà, a l'Urgell, i d'aquest atac ordenat per Donald Trump a l'Iran, atac aeri dels Estats Units, atac militar, que tanca ja la treva entre aquests dos països que s'havia tancat feia un parell de setmanes. Això és el Mundial, el club de la mitjanit, això és Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge, a les 11, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molt. És l'edició del dimecres 8 de juliol, dia 27 de Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és als Estats Units seguint el Mundial. Roger, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Et localitzem a Los Angeles.
Sí, sí, sí. Ara mateix a l'hotel de la selecció espanyola, on fa pocs minuts ha parlat Dani Olmo.
Ara el sentirem. També hi haurà, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
Molt bé, bona nit.
A veure, qui és el número 1 d'aquest Mundial per vosaltres? Jo crec que la resposta és força evident i fàcil, no?
Sí, el 10.
Sí.
El 10.
Sí, sí.
Ni el citarem, perquè la gent ja sap qui és. Penseu en altres número 1 de l'esport. Els Messi del seu esport, ja l'he citat. Aquesta nit hem quedat en dos números 1 de l'esport a nivell mundial, eh? Compte, a nivell mundial, i em fa molta il·lusió. Aneu pensant en possibilitats. A la producció hi ha l'Aina Grau, a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Salva Pou, i al control central el Miquel Jario, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge, aquest dimecres. S'ha fet oficial, per exemple, Alexia Putella jugarà al London City Lionesa.
Sí, l'exjugadora del Barça, de fet, ha estat presentada aquesta tarda a Manhattan. Ha recalcat Alexia que el fet que el London City sigui un club independent ha estat clau per decidir el seu futur.
Cinquena etapa del Tour.
Males notícies. Ha hagut d'abandonar un dels tres catalans que hi havia, el pilot, el garrotxí Àlex Molinar, que ha patit una caiguda al tram final de l'etapa a Pau. Victòria per l'esprinter del Decathlon, Olaf Coy. A la general no hi ha canvis, tots els favorits han entrat junts. Per tant, Thorsten Traen continua com a líder de la general amb més de 7 minuts de marge respecte a Pogacar. Demà, etapa dura de muntanya amb dos ports mítics com el Tourmalet i l'Aspen.
L'Espanyol no para aquests dies. Ha presentat Harman, ha anunciat un fitxatge i demà comencen els entrenaments.
Harman, aquest lateral esquerre neerlandès, s'ha dit pel Burnley, té 24 anys, ve a substituir Romero, i això per ell, diu, és una motivació especial. D'altra banda, el club ha fet oficial l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, s'ha dit per una temporada pel PSG i format al Corinthians.
El Barça de Futbol Sala també ha anunciat un fitxatge.
És el primer fitxatge de la temporada, es tracta del pivot, mira, brasiler també, Igor Ribeiro de Sousa, 28 anys, arriba del Benfica i signa per dues temporades.
Arbeloa té nou equip.
Sí, el Fulham anglès de la Premier signa per tres temporades.
Saps contra qui debutarà?
A la primera jornada de Lliga?
Sí. Contra
el City de Guardiola. No, bueno, ja no de Guardiola. Contra qui?
Contra el Chelsea de Xavi Alonso.
Oh, boníssim.
I a ser morbo. Sí, sí. I resultats del dia a Londres, precisament, que no es van a jugar aquest partit a Wimbledon.
Ho hem lligat tot, eh? Ja tenim les dues semifinals definides. Ahir parlàvem de la primera, la de Djokovic amb Sinner. Doncs bé, l'altra la jugaran Zverev i Arthur Ferry. Zverev s'ha desfet en 3 sets a Taylor Fritz i Ferry, per la seva banda, ha tornat a protagonitzar la sorpresa. Ha guanyat en 3 sets a 0 Fabio Coboli. Recordem-ho que aquest tenista és el 114 del rànquing de l'ATP. Al quadre femení també s'han definides les semifinals, que es juguen demà. Per una banda, jugaran la txeca Linda Noskova contra l'ucraïnesa Marta Kostiuk, i l'altra semifinal la disputaran Coco Gauff i Carolina Muixova.
Això és el Mundial, el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada. Just gonna
contagious, you know.
And it never fails.
No, no.
No one's getting tired.
Com heu passat aquest primer dia sense partits al Mundial? Us sentiu una mica estranys, Ricard, Àlex, o ja us va bé descansar una mica?
Jo una mica descansat, sí. M'ha anat molt bé, una mica d'aire.
És que han estat molts partits, Àlex, eh?
Sí, han estat molts partits. Jo he trobat a faltar almenys un, eh? Sí que l'he trobat a faltar, però vaja, esperant el programa i, com diu el Ricard, també una mica descans amb la mare.
Has fet recompte avui, Xavi, sí? Dels que he vist 83 ara mateix.
83 de 94.
De 96, 94. No? Sí, de 96. Faltant, volia recuperar dos o tres més i després hi ha els 7 que
falten. Són molts, eh?
Però, home, algun de la primera fase, que potser de la primera fase n'hi ha algun d'aquests 12-13...
M'he marcat a recuperar un parell només i alguns me'ls estalviaré ja per encarar la recta final.
Sí. Molt bé, molt bé. Ja tenim aquí els quarts de final. Tu has trobat a faltar algun partit, Sergi?
T'haig de dir que ha estat un dia estrany. No sé si és ben bé per la falta de partits, però ha estat un dia així una mica raro, com desubicat.
Desubicat.
Sí.
Has guanyat una medalla.
Sí, noi.
Ja tenim aquí els quarts de final. Comencen demà amb el França-Marroc, al Mundial li queden 10 dies, sembla molt avançat i que només queden les seleccions escollides, però vull fer una prova i això no està preparat ni estan avisats. Només ho sabia el Sergi.
Però no ho he mirat, eh?
Però no ha fet trampa. És una prova per valorar realment si donem importància a arribar i jugar uns quarts de final del Mundial. A veure, Ricard, Àlex, recordeu les 8 seleccions que van jugar als quarts de final del Mundial de Qatar fa 4 anys? No ho he mirat tampoc, eh? A veure si les traiem entre tots. Són 8 seleccions i, home, a quart sembla que ja això s'estigui acabant, però...
És moment decisiu, no?
Sí. Ens en recordem al cap d'un temps de qui ha jugat als quarts de final?
Jo te'n dic una, Argentina.
Però començarem per les semifinals, no? Les 4 semifinalistes. Sí, sí. Argentina, Croàcia, França, Marroc.
França, Marroc.
Aquestes 4 les sí. tenim. Anglaterra va ser quart finalista.
Contra qui va caure Anglaterra?
Contra França, potser?
Ara ho mirarà
contra França,
el Sergi.
Sí, crec que sí.
Jo hi afegeixo sí. Holanda en aquella... Em puc permetre dir Holanda, perquè en aquell moment encara sí. no havien canviat el nom. Els Països Baixos, que va perdre amb aquell partit inoblidable els penals, han de pallar bobo de Messi... Va caure contra l'Argentina.
Marroc va guanyar Portugal,
sí,
potser, no?
Sí, Marroc va... I ens falta una.
I ens falta qui va eliminar...
Falta una...
Sergi, tu tens a mà ara el quadre?
Jo tinc el quadre.
I ja ho saps?
La de Croàcia, no ens falta?
Us falta... Exacte, us falta la de Croàcia.
Brasil, pot ser Brasil?
Sí, senyor.
Brasil. Roger.
Sí, senyor. Brasil, és a dir, sí. Països Baixos, Argentina, Croàcia, Brasil, Anglaterra, França, com deia el Torque, i Marroc, Portugal.
Escolta'm, ens ha costat una mica, però ho hem tret. Encara valorem prou els equips i les seleccions que arriben als quarts de final del Mundial. Em pensava que ens costaria una mica més. A veure, ja que tenim el Sergi encès amb les dades, quants partits s'han decidit a partir del minut 40 de la segona part?
Home,
en aquest Mundial?
Molt aquest
és un gran tema, Ricard.
Molt, molt m'interessa.
Mira, dels 96 partits que s'han jugat fins ara,
sí.
entre fase de grups i eliminatòries, 18 s'han decidit en els últims 5 minuts més temps afegit del partit. Per tant, és gairebé un 20% dels partits.
Ja, Sergi, una pregunta. I de les eliminatòries d'aquests 18?
Ara vaig. Compte, a la fase de grups són 8, per tant, el tant percent és baix perquè són 8 de 72 partits.
Però t'ha preguntat per les eliminatòries.
Però vull posar-ho en context. Sí, I sí. a les eliminatòries, Ricard, sí. són 10 partits de 24.
Home, boníssima aquesta.
10 de 24. O sigui, gairebé el 42%, 41 llarg, 42% de partits de les eliminatòries s'han decidit en els últims 5 minuts.
Jo crec que el Mundial genera tendències i aquesta n'és una que el futbol fa ja dies que té comprada, que és aquests minuts finals. O sigui, cada cop els partits de futbol es decideixen més en aquests instants finals. I partits, sobretot, d'eliminatòries de Champions, partits de Lliga, de transcendents... Jo crec que aquesta és una tendència que el Mundial mostra i que és una fotografia de cap a on estan en el futbol. La igualtat és tal que com a mesura que les forces queden una mica erosionades, és el moment que...
Hem de dir una cosa, que potser matisa una mica aquest 42%, has dit? 42%. Sí. Aquí ha sumat els partits que s'han decidit als penals. D'acord?
O sigui... No.
Sí. Sí, vols dir que els penals els ha introduït aquí, en aquest número de minuts finals?
No. Les tandes no s'han inclòs. Estan incloses les pròrrogues.
Les pròrrogues.
És a dir, Argentina contra Cap Verd, o sigui, decideix el partit a la pròrroga. Aquest el conto, eh? Sí. Aquest el conto.
El de Colòmbia-Suïssa, no, que no es va decidir, no, per desgràcia...
Aquest no el conto.
Aquest no el comptes. No el conto, per, molt bé, molt bé.
Per les tandes.
Ho has fet bé.
Sí, sí, per una vegada, Xavi.
Sergi, quantes tandes de penals hi ha hagut entre els setzens i els vuitens?
Quatre tandes, són tres a setzens i una a vuitens.
Aquesta és bona, aquesta la sé, i m'imaginava alguna cosa, però no m'imaginava el que ha trobat el Sergi.
Tampoc quanta... no era gaire difícil de trobar, eh?
Bé, però la dada, o sigui, a mi no estic donant valor al teu esforç, estic donant valor al resultat. Quantes tandes de penal han guanyat els equips que han començat xutant la tanda?
Cap!
Zero. Sí. És bèstia, això, eh?
Quan, recordem que normalment es diu que el que comença també xutant té una certa avantatge, doncs no.
Canvi de tendència. Sí,
això
sí,
ho sorprèn.
Sí, però sí. És veritat, però també és un... Jo crec que el futbol anava cap aquí últimament, eh? No sé per què. No sé
sí, semblava que no era tan clar, que... però és que de 0 de 4 ja no és una o dues tandes. Ja són 4, eh? I les 4 les ha guanyat l'equip que ha començat...
Que no ha començat
amb el porter a la porteria. Sí, sí, ja, s'ha fet el segon xut de la tanda.
Deixeu-me n'afegir una que vaig sentir al Fermín Suárez.
Aquesta la tenia apuntada, la dels centrals.
Tens? Doncs te la deixo.
No, digues tu, home.
No, que és la dels centrals. Sí, que no sé, bé, és que em parlo de memòria. Crec que eren dels centrals 4 d'11 gols, no?
Doncs 4 de 12, perquè va fallar a Kanji per Suïssa.
Clar, tio, és molt bèstia aquesta.
Sí, sí, o sigui, dels 12 penals que les tandes han xutat centrals...
No posi un central a xutar penals.
Exacte. Només 4 han acabat en gol. Ahir van fallar Davinson Sánchez per Colòmbia i Akanji, l'ex del City, per Suïssa. És una dada que, com recordava el Ricard, la va donar Fermín Suárez, el periodista català, en la transmissió de DAZN. O sigui, hem tret algunes conclusions maques. Ara ja tenim més informació. Sí. Quan hi hagi una tanda...
I recorda, Xavi, aquella de... abans de la tanda d'ahir, eh? Però recorda aquella que... 8 dels últims 10 canvis que han fet els entrenadors en els últims minuts per llançar el penal l'han fallat, també.
Això no es va donar ahir, no? Perquè va entrar Jerry Mina, però crec que no va xutar penal. No. I mira que Jerry Mina li recordo algun penal amb el Barça, una Copa Catalunya, i no sé si en algun mundial, el Mundial de...
Sí, és el del Dibu, el penal aquell del Dibu famós, em sembla que és a Jerry Mina.
Això és Amèrica, Copa Amèrica. Sí,
i li va aturar el Dibu? O li va fer gol?
Sí. No, li va aturar. És el de que té como, no? Crec.
Sí, pot ser.
Bé, a veure, l'Àlex Dalmas ha estat mirant la influència que en aquesta... I que fins a aquestes alçades del Mundial, més enllà dels gols, han tingut a la seva respectiva selecció les grans estrelles d'aquest Mundial, que totes han aparegut, o la majoria han aparegut, i en paper destacadíssim. I s'ha fixat en Messi, en paper, Haaland i Kane. A veure, Àlex, quin pes tenen realment aquests quatre jugadors, Messi, en paper, Haaland i Kane, cadascun d'ells en la seva selecció?
Moltíssim en tenen. Mira, hem mirat diverses coses. Primer de tot, els gols en relació als gols de la seva selecció. I trobem que Messi n'ha fet 8 dels 14 d'Argentina, per tant, és un 57% del total. Mbappé ha fet exactament la meitat, 7 dels 14, 50%. Si anem a Harry Kane, és un 54,5%. Fixeu-vos quines dades. I Haaland és el que té el millor registre, perquè ha fet 7 dels 12, per tant, un 58,3%.
Sí, però tots estan allà per sobre del 50%. O el 50% com Mbappé, tots o per sobre del 50%.
Sí, correcte. Si traslladem això a les ocasions totals, a les ocasions clares generades per l'equip i els gols respecte a aquestes ocasions, trobem que Messi ha fet el 50% dels gols de les ocasions totals, de la seva selecció.
Déu-n'hi-do, no xuts, ocasions.
Ocasions, de les ocasions, de totes les ocasions que ha fet Argentina, el 50% han estat gol de Messi. si anem a França, el 33,3% gol de Mbappé. Si anem a Anglaterra, el 26% gol de Kane. I si anem a Noruega, el 33% també gol de Haaland.
Això demostra que hi ha més dependència de l'Argentina amb Messi que no pas de França amb Mbappé. És que França té molt potencial, i fins i tot de Noruega amb Haaland, o d'Anglaterra amb Harry Kane. Okay.
Sí, i si ens fixem en la penúltima dada, direm que les rematades que ha fet cadascú d'aquests jugadors i els gols respecte a les rematades. És a dir, Messi ha fet el 27% de les seves rematades han acabat en gol, 27,5. Mbappé, el 26,9. Fixeu-vos quina igualtat.
Sí.
Harry Kane, el 31,5% de les seves rematades són gol.
Encara més efectiu, Harry Kane.
Encara més efectiu. I Haaland, el 38,9% de les seves rematades acaben en gol.
Quina bèstia. Recorda, sí, Ricard, sí, Lewandowski, aquest percentatge de o sigui, que anava a la porteria gairebé la meitat dels gols, dels xuts que feia, i que acabessin en gol, jo crec que estava entre el 30 i 40. O sigui, són sí, dades sí, de killers.
Sí.
Golejadors killers.
Tu creus que és un tema que diríem que em preocupa poc, però tu creus que un d'aquests quatre guanyarà la pilota d'or?
Messi.
Tu creus?
Amb el Mundial que està fent... Sí.
I la temporada amb l'Inter Miami com si no comptés, eh?
Home, jo crec que el Mundial...
Seria el primer cop que algú guanya una pilota d'or guanyant la MLS, jugant la MLS?
Sí, home, si guanya el Mundial no en tinc cap... Tinc molt pocs dubtes que Messi és el principal candidat a guanyar la pilota d'or.
Bé, et diria fins i tot que potser és el primer jugador que podria guanyar la pilota d'or sense jugar a Europa, no?
Sí. Sí, sí.
Sí, sí, ja veurem.
Bé, no ho sé.
Escolta, a tu que no t'agraden aquests debats de la pilota d'or...
Exacte, per això l'he tret. Perquè he pensat, hosti, quin Mundial, no? I estava reflexionant i pensava, home, aquest any serà un debat... Aquest any sí que serà un debat xulo, perquè el que ha guanyat la Champions, que és el PSG per segon any consecutiu, no en té cap d'aquests, cosa que mostra encara més que el PSG no té una figura testimonial, sí, sinó que és un col·lectiu, i que han aparegut quatre icones bestials, però que no sé si faran prou mèrits amb el Mundial com per guanyar una pilota d'or. Els senyors de la pilota d'or aquest any tenen un problema.
El que passa és que aquests quatre estan fent un Mundial, cadascun d'ells, a un nivell altíssim. I si un dels quatre guanya el Mundial, doncs, home, el Mundial pesa molt. A veure, ahir vam estar debatent si la decisió de caure a la banda dreta de l'atac perquè l'Argentina intentés remuntar contra Egipte, estem parlant de Messi, la va prendre Scaloni, o directament la va decidir Messi. Perquè a partir del canvi de posició, Messi va fer una assistència de gol i un gol, l'empatador, va caure una mica a la dreta. A Messi li van preguntar ahir, li va preguntar un periodista argentí que es diu Manu Gutiérrez, d'MVP Sports, després del partit, i aquesta va ser la resposta.
En el juego, cuando entra Lautaro, te moviste a la derecha, conseguiste más espacio en la derecha, ¿qué viste ahí en esa zona del juego?
No, bueno, que estaba difícil en el medio porque ellos acumulaban gente, habían puesto un medio más y estaba difícil de encontrar los espacios entre líneas. Cuando entró Lautaro, ya al tener dos nueve, ya había demasiada gente por el medio, y bueno, intenté de buscar los espacios por el costado, y creo que tuvimos, así llegó el descuento de Cuti.
Ho va decidir Messi. A mi em sembla que amb aquesta explicació la decisió va ser més de Messi que no pas d'Escaloni. Us sembla això, Ricard, Àlex?
Sí, el que passa és que jo crec que ja ho intuïem ahir, la comunicació entrenador-Messi funciona així. Clar, és a dir, Escaloni fa el canvi i ja sap que Messi interpretarà el que convingui. Clar, no? O sigui, posa un segon davanter i diu, escolta, Messi, de tot això que hi ha, jo he de posar un segon davanter, perquè és el que he de modificar. I substitueixo De Paul, que és la banda dreta. I a partir d'aquí, no cal que li digui a Messi, si ell vol jugar per dintre serà perquè veu que per dintre farà mal, si veu que s'ha d'obrir... O sigui, el condueix una mica o l'impulsa a prendre una decisió. Jo crec que és la comunicació que es té amb Messi. No hi ha cap jugador al món, això sí que ho podem dir d'aquesta manera, que sigui capaç d'escanejar, diagnosticar i interpretar les necessitats tàctiques com Messi, que ja ens ho ha demostrat durant tot el Mundial,
que apareix on li toca, que ell té l'absoluta llibertat, que l'entrenador compta que té 10 jugadors que ha de situar al camp i que n'hi ha un que ja llegirà quins espais són els més fèrtils, quins espais estan ocupats o desocupats. Jo el puc ajudar, el puc animar. Per què? Perquè si vull d'una zona, doncs a Messi li dono l'oportunitat de que decideixi. Però no li diré a Messi, Leo, a la dreta. No, això ja ho veurà ell, perquè és que potser amb dos davanters i si els egipcis, que no era el cas, tinguessin les bandes cobertes, podia tenir superioritat dintre, però era evident que els egipcis ja havien blindat aquesta zona.
Àlex, igual, ho veus igual.
Absolutament, es confirma això. És a dir, ell li diu de manera indirecta, fa aquest canvi, com explicava perfectament el Ricard, perquè ell pugui aparèixer en aquestes zones. Jo crec que la comunicació amb Messi és així amb tot, no? És a dir, fer veure que decideix Messi, encara que a vegades tu l'empenyis cap a que la decisió sigui una o l'altra.
Aquesta nit us hem dit que parlarem amb altres dos números 1 de l'esport. I ens espera el primer. Fernando Velasteguín, bona nit.
Hola, Xavi, què tal, com te va?
El Fernando Velasteguín, el Vela, és segurament el millor jugador de pàdel de tots els temps. Molts anys número 1 del món, una llegenda de l'esport, argentí de peu a jo, que des de fa ja uns quants anys viu a Catalunya, a Barcelona concretament. Quants anys va ser número 1 del món, Vela?
Bueno, fui 16 años y medio, pero bueno, ahora ya no juego más, ahora somos dos jugadores amateur, tanto vos como yo, en un nivel amateur un poco más alto, pero bueno, ahora somos amateur los dos.
Y tan,
pero
y
sí,
tan.
Fueron muchos años número uno y llevo 19 años acá en Barcelona, así que la verdad, muy contento.
Deu ser, de debò, dels esportistes argentins més hegemònics a nivell mundial en el seu esport, però no sé si et veus a prop del que Messi ha aconseguit i està aconseguint el futbol.
Bueno, yo creo que no nos deja de sorprender, parece que fuera una... Yo creo que tiene un guión de una película bestseller, así que ojalá que todavía esa película le queden algunos capítulos más que para completarla sería idílico jugar una semifinal del Mundial contra Inglaterra.
Clar, una semifinal del Mundial contra Anglaterra. Encara no havia caigut que es podia donar aquest fet. Per vosaltres encara és especial?
No, pero para cerrar, si hay algo que le faltaría, por decir que le pueda llegar a faltar algo a la carrera de Leo, es ganarle a Inglaterra en un Mundial para lo que ha representado y sobre todo con Maradona ganándole a los ingleses con esos dos goles tan comentados y que siguen comentándose, yo creo que sería algo histórico. Pero bueno, antes hay que jugar contra Suiza, está el Mundial muy complicado, pero bueno, estamos yo creo que en una zona... mejor que la del otro lado, que hay tres equipazos como Marruecos, España y Francia, pero bueno, de esos tres va a llegar uno solo a la final.
Veig que estàs seguint, estàs molt posat en el Mundial.
Me encanta. Y más si Argentina sigue jugando, que ayer parecía que se terminaba el Mundial, pero no. Seguimos.
Com ho vas viure, això de la remuntada de l'Argentina en els últims 10 minuts contra Egipte? Bogeria?
Sí, aparte... Les anulan el 2-0 y nos hacen otro gol. Pero vos sabés que cuando metimos el 2-1, estaba convencidísimo, estaba con unos amigos ahí en el club viéndolo, y les digo, ganamos 3-2. Viste, cuando te tirás ahí un moco y no sé qué, y al final lo pudieron dar vuelta y fue una alegría muy grande, aparte con goles muy lindos.
Tots els partits els estàs veient al club? El club és el club de Padel Vela, que és a Barcelona, tocada de...
No, Xavi, no. Ayer fue la primera vez que lo vi en el club, porque era un horario lindo para verlo a las 6 de la tarde. Y cuando íbamos perdiendo, digo, no puede ser, no veo nunca más un partido en el club. Era gafe el club, ¿viste? Digo, nunca más vengo a verlo. Y al final...
¿Cómo ha de dur males truc al club si és un tros de club de Padel?
Sí, pero una cosa del pádel y otra cosa del fútbol. Cuando íbamos perdiendo en la primera parte, en la segunda parte, los amigos que habíamos ido a ver, yo me saqué la camiseta y me puse otra, nos cambiamos de lugar en la silla, viste, todas cábalas para ver si cambiaba la dinámica del partido, a ver si éramos mufa. Pero al final no, al final ganamos y me quedo con la tranquilidad de que puedo seguir viendo los partidos en el club. Lo que pasa es que ahora el próximo partido es a las 3 de la mañana, el domingo.
entre dissabte i diumenge a les 3 de la matinada.
Sí, sí, va ser tarda.
Sí, potser el veus a casa. Escolta'm, tu li, encara li demanes que faci algun gol, si pot ser similar al de Maradona contra Anglaterra en una hipotètica semifinal, però Messi pot... Ja li queden poques coses a fer en aquest Mundial. O pot...
No le queda nada. No le queda nada, Xavi. ¿Qué más el nada? No se le puede pedir nada más. No. Y aparte, mira, yo me quedo, sobre todo me quedo con un equipo que da un mensaje al, sobre todo al pueblo argentino, ¿viste? A los argentinos en sí, están educando a través del deporte. Estos chicos llevan 8 años usando el deporte. Yo jamás había visto, por ejemplo, con la grieta política que hay en Argentina, cuando Argentina fue campeona del mundo, en Buenos Aires, 7 millones de personas en la calle. Sí, y eso solamente lo consigue el deporte, en este caso el fútbol. Y ahora, por ejemplo, para mí, el otro día me pareció un gesto impresionante el de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa, cuando un periodista mítico argentino que se llama Macaya Márquez, sí. No sé si lo conoces, que lleva...
18 mundiales, ¿no?
Exacto, 18 mundiales lleva. Y en la conferencia de prensa, Macaya Márquez le pregunta a Lionel Scaloni si Leo Messi iba a jugar o no iba a jugar.
Y le iba a decir.
Y que vos conocés el mundo del fútbol, con los códigos que hay, que jamás te cuentan nada, y Leo Scaloni... Y le dijo, mira, por ser vos, te voy a contestar y leo el próximo partido, va al banco de suplente. Ah, y eso es una muestra de respeto a la historia gigante. Sí. Y a mí, no sé, yo veo tantas cosas que me gustan muchísimo por el mensaje que nos están dando. Y para mí, lo que llevamos de ahora, más el 3-2 con Cabo Verde, el 3-2, para mí el mensaje que lanzó Scaloni contestándole a Macaya Márquez, ¡puf! És algo que y lo tomo com una educación para todos los argentinos.
I veus moltes opcions de tornar a ser campions del món com va passar a Qatar fa 4 anys?
Yo me estoy tocando el huevo izquierdo, Xavi, para cortar la mufa, viste, como en Argentina, pero sí, creo que tiene un gran equipo y que podemos llegar a defender el título del mundo. Lo tenemos que defender, Xavi, sí, sí, nosotros. Otro sí. Lo tiene que ganar, sí. Nosotros lo tenemos que defender.
El dissabte, a la nit de dissabte, a casa dius que veuràs aquest Argentina-Suïssa de quarts, eh?
Sí, 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 en casa pegaré algunos gritos y hacemos algún gol que se levantará mi señora, que no creo que se despierta a verlo, y confiando que podamos pasar a jugar contra Suïssa.
Vela, un gust enorme tornar a parlar amb tu. Moltíssimes gràcies i a veure si Argentina torna a ser campiona. Com a mínim perquè ho celebris i estiguis content.
Sí, nada, mira, hacemos así. Primero, te mando un abrazo grande, muchas gracias por la llamada, hacía mucho que no hablábamos, y si salimos campeones te venís a comer un asadito a casa.
Oh, et prenc la paraula, moltes gràcies, Vela.
Listo, dale, te mando un abrazo, Xavi, adiós.
Doncs ja tinc un motiu més per voler que guanyi Argentina.
Puc venir amb tu.
Diràs, tu. Això què?
Ja negociarem, sí. El Vela és un crac, ja ho sabíem, i ens ho ha confirmat. L'Argentina jugarà el dissabte a la nit, de dissabte a diumenge, contra Suïssa. Aquest partit de quarts de final, els quarts comencen demà. Ara farem un pronòstic ràpid de cada partit de quarts. Segurament hi ha 4 seleccions favorites, clares favorites, però en cada Mundial també és cert que acostuma a haver-hi alguna selecció...
Alguna sorpresa, no?
Sí, per exemple, sí. Bulgària el 94, Croàcia el 98, Turquia el 2002, Corea, que bé, van robar una mica, el 2002, Uruguai el 2010... I no sé, el Marroc a Qatar ara fa 4 anys. A veure, tindríeu alguna candidata per ser la revelació?
Hauries de preguntar, quina de les 4 que no són favorites veiem més a prop de la sorpresa?
Quina de les 4 que no són favorites veieu més a prop de la sorpresa? El Marroc, Bèlgica, Noruega o Suïssa?
Holland.
Quina has dit?
Holland.
Noruega contra Anglaterra, eh?
Jo de les 4 alternatives... És la que... és que el tema Holland em té atrapat.
I l'Àlex? Mm.
Per no dir la mateixa, diré Marroc.
Marroc. Doncs jo diré Bèlgica. A la porra li he posat 1-1. Com...
Ostres, que valent.
Com fa 40 anys. Com fa 40 anys. Sí, sí, perquè vaig posar 1-0 al Portugal-Espanya, per Espanya, sí. per mimetisme, que parlàvem l'altre dia de Luis Enrique, del partit de vuitens, sí, del 2010. Doncs dic... vaig a repetir la fórmula. O sigui que dic que Bèlgica. A veure, pronòstic ràpids. França, Marroc, Ricard.
Patirà, però passarà França.
Àlex?
Per mi és un empat i es decidirà els penals.
Espanya, Bèlgica, Ricard.
Espanya.
Espanya. I l'Àlex?
2-0, Espanya.
Anglaterra, Noruega, Ricard.
Home, doncs... Home, si, així d'entrada jo crec que pot passar a Anglaterra, però és la que veig més oberta.
Anglaterra, patint.
I l'Argentina, Suïssa, Ricard?
Argentina remuntarà.
Àlex?
Jo veig pròrroga i la passa a Argentina.
Jo hi he posat un altre empat. Per què? Perquè a vegades passa... Ha passat gairebé en tots els mundials.
Carai, una selecció... Quantes teories que tens, no?
Una...
Tens moltes teories.
Bueno, a veure si es compleix. A veure, en Eurocopes o Mundials, sí. Una selecció passa 8 anys de final als penals. Sí. A la següent ronda torna a jugar penals i cau. Li va passar a Suïssa, sí, a l'Eurocopa.
Sí. Va fer un tema fa 4 anys a l'anterior Mundial.
Sí.
I per tant,
escolta, vaig tercer a la porra. Que...
No t'hem d'explicar res.
Ah, exacte. Sí, sí. A veure, hi ha uns quants futbolistes que estan amenaçats de sanció, si veuen groga en aquests quarts de final. Alguns són importants. A França, Olise i Barcolà. Al Marroc, Hakimi i Unagi, el del Girona. I a Espanya, Ferran. Un cop es juguin els partits de quarts, es tornaran a netejar les targetes de cara a semifinals. Marxem un moment i quan tornem sentirem un rècord mundial. I aquest no és el número 1, eh? Avui també tenim recordments mundials.
El Club de la Mitjanit, edició mundial.
BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6, 16, 24, 41, 46. Sols, 2 i 3.
Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
A Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més.
Ningú t'ho explicarà millor.
El Club de la Mitjanit, edició mundial.
Dos quarts i mig de 12 de la nit, som al Mundial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit durant el Mundial. Roger Bosà, acaba de parlar fa només una estona Dani Olmo en roda de premsa a Los Angeles. Deu estar content, més o menys, del Mundial que està fent, suposo.
Sí, molt content. Diu que se sent molt bé, perquè se sent important, i ho és. Diu que sempre ha hagut d'anar demostrant el cabal i que ell mateix també es posa aquesta exigència, i, tot i la seva polivalència, ell explica què és el que més li agrada de jugar a la mitja punta, que és on més el veiem i on més destaca tant al Barça com amb Espanya.
M'agrada, primer de tot, doncs, combinar amb els meus companys, i després doncs, moure'm amb sentit. Saps? No perquè la pilota vagi a un cantó, doncs jo moure'm allà, sinó estudiar l'espai, mirar on puc rebre, mirar on puc provocar l'espai perquè rebin els companys, i allà pues, a mi m'és igual. Quan hi hagi un, dos, tres, quatre jugadors al voltant, jo em sento bé. Jo sé que jugo amb companys que me la poden donar en qualsevol moment, i ells saben que me la poden donar, perquè jo em sento còmode en aquests espais, o sigui que en això cap problema.
Àlex, Olmo està consolidadíssim a la mitja punta de la selecció espanyola i està fent un Mundial, diria que per sobre del rendiment d'aquesta última temporada al Barça, de la mitjana del rendiment.
Sí, la veritat és que també va fer una excel·lent Eurocopa. crec que se sent molt còmode en aquest registre, i potser en tornejos curts li és més fàcil que no en, en una temporada llarga on és un jugador que puja, baixa, té lesions, té, té irregularitats, li costa molt sostenir un ritme alt durant molts partits. En tornejos curts potser es defensa millor i és on, on li veiem totes les seves... les parts positives, eh? Sap dissimular les seves limitacions, està fent molt bon torneig amb tot allò que no ens està sorprenent perquè sabem que sap fer perfectament. Amb el Barça sempre hem tingut la sensació que Dani Olmo s'ha quedat curt respecte a les seves possibilitats, és a dir, no és una sorpresa veure'l a aquest nivell. El que amb el Barça trobem a faltar és que no pugui mantenir-lo durant, una, durant més partits, durant una gran part de la temporada.
Per mi, Mundial extraordinari. Després de Cubarsí està a l'alçada de Lamine, per mi, el, de moment, el seu Mundial del, del Barça. Crec que hi ha dues coses que, per mi, qualitativament, jugant entre línies, jo no sé si és el mitja punta més qualificat del món, però estarà entre els tres millors, perquè això que explicava, llegir els espais, girar, controls orientats, és una meravella, Olmo. I per mi hi ha dues coses que ho expliquen. Jo crec que Olmo rendeix millor sense la competència directa, és a dir, li ha vingut bé no tenir Fermín a la selecció, crec jo, per jugar amb més confiança i per veure's més innegociable. I l'altre, que jo crec que s'entén molt millor amb un nou més mòbil, més tipus Oyarzabal, que no potser Lewandowski quan, quan juguen.
Mm-hmm. Avui, Roger, has estat amb el principal rival de Dani Olmo als escacs.
Sí, són molt amics. De fet, són millors amics aquí a la selecció espanyola i juguen als escacs cada dia de partit, abans del partit, a l'autocar, al vestidor, i
Unai Simón. Unai Simón,
sí,
exacte.
Unai Simón, que és el porter de la selecció espanyola i el porter amb més minuts a la història del Mundial que no encaixa gol. Sense encaixar gol són 609 minuts. Són dades que a Unai Simón li agraden, perquè li hem preguntat avui al Tot Costa, hem parlat amb ell, són dades que li agraden, però té molt clar que això és més cosa de l'equip que no pas d'ell.
Bueno, sí, es algo que cuando empezaba el Mundial no lo pensábamos. El día de Uruguay empezaron a sonar estos datos y estos números, pero bueno, sinceramente creo que lo dije, siempre que me preguntéis por esto y lo digo de verdad. Creo que habla mucho mejor del equipo que de mí. Al final creo que son números que refuerzan más el trabajo colectivo en defensa que a mí en lo personal, que evidentemente a mí me encantan estos números. Pero bueno, creo que habla muy bien del trabajo que estamos haciendo con Luis en defensa y que en este tipo de campeonatos es fundamental poder dejar la portería a cero.
Unai Simón, al Tot Costa, amb el Jordi Costa i el Roger Arbusà, ha fet un gran elogi de Pau Cubarsí. Hi ha hagut un moment, per mi divertit, de l'entrevista, Roger, que el Jordi li ha demanat per quins davanters del Mundial voldria no trobar-se en aquests partits que li poden quedar a la selecció espanyola.
Sí, en Costa li ha preguntat quin és el davanter que li fa més por i li ha donat quatre opcions de davanters que
quines
es pot trobar
quatre?
A partir d'ara. Li ha dit De Ketelaere,
que és el de Bèlgica.
Bèlgica, Messi, Mbappé o Harry Kane. I aquesta ha estat la resposta.
Bueno, creo que el más diferencial, el más que te puede marcar un partido...
Salva, pots tornar a posar el tall des de l'inici? Perquè li ha preguntat per quatre... Y aquí está la respuesta de Unai Simón.
Es que con ninguno de los tres. Creo que el más diferencial, el más que te puede marcar un partido, que si él está muy lúcido, como el otro día contra Egipto, es Messi. El que mejores cualidades tiene para mí como delantero es Mbappé, pero creo que Messi te puede decidir un partido cuando si él está lúcido y es al que creo que más temo, te diría que es al que más temo, sí.
Aquell no l'ha citat, però sí ha dit els tres. El belga, pràcticament, ni l'ha comptat. No? I mira, què és el que s'ha de trobar el divendres?
O no el coneix o l'ha obviat, a De Ketelaere.
Sí, sí, sí. Però vaja, a veure, Unai Simón, Ricard, Àlex Dalmas, en perspectiva, creieu que ha estat raonable la decisió, finalment, de Luis de la Fuente amb la porteria, tot i que el nivell de Joan García David Raya segurament és superior al d'Unai Simón, però ho està fent prou bé. Ha hagut de fer poques aturades molt, molt importants, però se'l veu molt atent, jugant molt concentrat, controlant els espais...
A mi és un porter que m'agrada, eh? Jo he de confessar que, tot i que no ha tingut una bona temporada, és un porter que em convenç, que em sembla molt estable, molt madur, molt fort mentalment, capaç d'assumir errors que en té... molt conscient de les seves limitacions i que està fent bon campionat, i que ell mateix ho diu, està fent un bon campionat perquè tampoc ha hagut d'aparèixer gaire a l'emergència. A les seleccions passa això, normalment els entrenadors tiren d'homes de confiança. El problema el tindrà De La Fuente quan acabi el Mundial, o sigui, en quin moment farà el canvi de guàrdia o no el farà. Perquè per De La Fuente jo crec que no només hi ha Joan Garcia, sinó que també hi ha David Raya com a possible candidat. La porteria de la selecció espanyola continuarà sent un nus permanent, que Unai Simón és jove, en té 29. Vull dir, és que aquí potser Joan Garcia passa a ser un Ter Stegen tota la vida. Yeah. O sigui, no, tampoc seria tan estrany.
Àlex?
Mira, jo estic... Vam escoltar una roda de premsa, crec que era aquí el programa de Luis De La Fuente, on deia que no només... que el futbol no només s'havia de comptar les qualitats futbolístiques, sinó també els intangibles. I jo estic molt d'acord en això. I crec que Unai Simón té ascendència, crec que ha fet tot el cicle, i jo hagués fet exactament la mateixa decisió. Jo crec que jugarà aquest Mundial, i que quan acabi aquest Mundial hi haurà el canvi, i que crec que possiblement optarà per David Raya. Jo no crec que continuï, però crec que aquest el mereixia jugar, i crec que és un porter que en escenaris on li exigeix la mentalitat millora.
Roger, molt ràpid, a veure, l'11 contra Bèlgica divendres als quarts de final de la selecció espanyola, s'espera el mateix que en els dos últims partits? Olmo titular, Pedro Porro a lateral dret també titular?
S'espera exactament el mateix.
O sigui, Miquel Merino i Ferran, que van ser importantíssims en la victòria contra Portugal, de moment continuaran sent suplents, esperant minuts a la banqueta, eh?
Sí, a la banqueta, Olmo a la mitja punta, a la dreta Lamine, en punta Oyarzábal i l'esquerra Baena.
Has sentit gaire converses aquestes últimes hores al voltant de la selecció espanyola, recordant el partit de quarts de final del Mundial de Mèxic 86 que Bèlgica li va guanyar a la selecció espanyola els penals?
Sí, mira, avui companys periodistes en parlaven i recordaven els llançadors d'aquella tanda. He sentit que deien Víctor Muñoz, senyor, oi?
Sí.
Feia memòria de com van anar els llançaments i com va ser la tanda aquell dia, sí.
El va fallar Eloi Olaya, davanter de l'Sporting, i també va jugar al València, i els belgues van fer el 5. A la porteria de Bèlgica hi havia Jean-Marie Paf, a la de la selecció espanyola hi havia Andoni Subizarreta.
Hi ha un documental, oi, Xavi?
Sí, a Movistar.
Perquè avui he vist un fragment...
Però no és en... Són peces, més que documentals.
Ah, d'acord.
O sigui, són reportatges llargs.
M'ha sorprès, que no ho sabia, l'afirmació de Tomàs Reñones dient...
Que volien que jugués Urruti.
Contemplaven el canvi d'Urruti,
sí.
Cosa que no es feia aleshores,
s'ha fet en el
futbol modern. Sí, sí. Però que Miguel Muñoz pogués fer el canvi abans de la tanda, i això no ho vaig contemplar mai.
Però en aquella època ja Urruti venia de perdre Sevilla.
Sí, però de dos penals a Sevilla i ser heroi contra el Göteborg, era un gran... Sí. Tu que eres de l'Espanyol i no et fixaves tant.
Però
Urruti va ser de porter de l'Espanyol.
Sí, sí.
Era un gran, o sigui, era un gran para penals, Urruti. Roger Arbusà, gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
Bèlgica serà la rival de la selecció espanyola divendres a les 9 del vespre, i tenim cita amb un dels millors esportistes de Bèlgica del moment per comentar el partit. És l'altre número 1 que us dèiem que teníem cita aquesta nit al Club de la Mitjanit. És campió olímpic, és campió del món, es diu Víctor Güéñez, i és jugador d'hoquei herba de la selecció belga. Víctor, bona nit.
Hola, què tal?
El Víctor Güéñez és belga, jugador d'hoquei herba, i la gent de l'hoquei potser ha obert els ulls ben oberts quan ha sentit el seu nom, perquè és un dels millors jugadors del món. És campió olímpic, campió del món, i no sé si el català l'entens més o menys o només entens espanyol.
Lo puedo entender, ahora entendí todo, pero no lo hablo nada, entiendo la mayoría.
Ho provaré, d'acord? La primera pregunta és com és que parles espanyol i el parles de manera tan correcta i entens el català. Que has vingut a jugar alguna vegada a Terrassa, a l'Atlètica, a l'Egara o al Pol? Has jugat per aquí?
No, tuve una novia argentina, la hermana básicamente de Candela Mejía Zanetti, que juega con la selección absoluta de España, argentinos españoles. Y sus padres no hablaban los idiomas de Bélgica, y lo aprendí para hablar con ellos. Y después tuve la suerte de jugar con jugadores increíbles españoles o argentinos.
¿Amb quin jugador català d'hoquei herba has coincidit al club?
Yo jugué con Iñaki Torres, unos par de años con Sergi y Enrique también, que viene de los dos de Terrassa.
T'agrada molt el futbol, eh? A banda de l'hoquei, que és el teu esport, el practiques, ets campió olímpic, ni més ni menys. El futbol t'agrada molt. He vist que has publicat algun post aquests dies sobre Messi.
Sí, sí, m'encanta Messi desde pequeño, por eso que soy muy, muy fan del Barça también.
¿Ah, sí?
Desde pequeño. Amo el Barça, amo a Messi, y verlo jugar es una alegría total. Por supuesto que voy por la selección de Bélgica, pero siempre estoy muy contento cuando Messi gana unas cosas, porque yo creo que verlo jugar a este nivel también parte de la vida, un suerte grande de la vida de poder jugar y ver a un jugador así.
¿Tú eres el Messi de Luque Hierba o no tan?
No, estás loco. No se puede ser como Messi. Nadie está en Messi. Solamente hay uno en un deporte, nada más.
Ya. Yeah. No es Messi, ¿eh? No poses a cap altre esportista al nivell de Messi.
No, Messi para mí es el deportista más grande del mundo.
¿Y al Mundial estás seguint al máximo o només als partits de la selecció de Bèlgica?
Yo creo que del fútbol tuvimos el paso más fácil al cuarto de final. Aquí en Bélgica somos una población siempre contenta con poco. Yo no estoy así. Yo para mí llegar a cuarto de final con la selección de Bélgica podría ser muy bien, pero cuando vemos los equipos que jugamos en contra, jugamos Egipto, Nueva Zelanda, Irán, después nos tocó Senegal, que fue un poco difícil.
Estaba fuera, Senegal estaba fuera.
Sí, sí, lo sé, contra Bélgica, pero fue el partido complicado. Pero tampoco jugamos contra equipos top 8 del mundo. Y por eso para mí yo le dije, si llegamos a cuarto con este paso, es algo normal. Tiene que ganar a Estados Unidos, a Senegal y a todos estos equipos.
Contra Estados Unidos va a jugar muy bien la selección de Bélgica.
Sí, sí, sí. Jugaron muy bien, pero también creo que Estados Unidos no jugaron bien. Había el tema de Trump, del Balogun, que no podía jugar, que al final jugó. Y creo que le costó también un poco a la selección de Estados Unidos. Pero igual, cuando juegas octavos de final contra Estados Unidos, es también un poco de suerte. Juega contra un rival que no es un país de fútbol como puede ser Argentina, España, Francia o más equipos. Y para mí, todavía Bélgica no jugó contra un equipo muy, muy, muy fuerte. Y por eso que yo estoy a cuarto de final con el camino que tuvimos. Es algo normal. Y ahora empieza. Si perdemos contra España, lo que es más lógico. Yo voy a decir que el torneo fue, ok, un
correcte.
6 sobre 10.
Exacto.
Si ganamos contra España, ahora todo bonus.
Nota,
sería un 8.5 sobre 10.
O sigui, no veus fàcil, contra la selecció espanyola divendres a la nit, aquest partit de quarts?
No, ya sé que va a ser un partido bastante complicado para nosotros. Hay bastante, si ves a Lamine Yamal arriba derecha contra nuestro lateral izquierdo, no es el mejor del mundo tampoco, el nuestro lateral.
¿Qui és?
Kuipers. Uno que juega en Club de Brujas, juega bien, pero no al alto nivel tampoco, y tenemos una defensa un poco peligrosa, lenta. Y a ver, España no consiguió ningún gol, y para mí, yo creo realmente que no vamos a ganar, que vamos a perder el partido 2-1, pero veremos, en deporte todo se puede.
¿Ets pro Rudy García, el seleccionador?
Sí, Rudy García, no es que no me gusta. Yo creo que lo que hace bien es, por ejemplo, el partido contra Estados Unidos metió un poco los gran nombres en el banco.
Sí, eso te volía preguntar.
Lo que las otras selecciones no hicieron.
De Bruyne, Doku y Lukaku, que no había estado titular en tres partidos, pero De Bruyne y Doku son estrellas mundiales suplentes al partido de vuitens contra Estados Unidos. ¿Eso va a sorprender? ¿Os va a sorprender a Bélgica?
Sí, era un poco una sorpresa para nosotros porque, mira, como el ejemplo de Cristiano Ronaldo, tienes a una estrella de tu país. Portugal creo que perdió un poco meter a Ronaldo siempre y que eran más fuertes sin Ronaldo. Creo que es un poco la misma cosa con estos jugadores. Lukaku no jugó de toda la temporada, así que es normal que no empiece si no está al tope. De Bruyne empieza a ser un poco más viejo. Y para mí lo que hizo bien Rudy García es que tenía un poco las cojones de meter a los nombres importantes en el banco para meter un poco más de intensidad y de velocidad en el campo, lo que otras selecciones no hicieron.
I com penses veure el partit de quarts entre Bèlgica i Espanya? A casa, tranquil, amb molta gent?
No, lo voy a ver con la familia de mi novia, que es española.
Ah?
Sí, así que veremos cómo andamos, pero ellos van por España y yo voy por Bélgica, 100%.
No tranqueu la relació?
Sí, veremos lo que pasa. Ojalá que pueda ganar Bèlgica, pero con un poco de dudas.
Bueno. Víctor, gracias.
De nada.
Víctor Güéñez, campió olímpic amb hoquei herba amb Bèlgica, campió olímpic i del món. Ens ha explicat com estan vivint el Mundial a Bèlgica. Ell és una mica escèptic amb la selecció de Rudi García. Sergi, demà juga el França-Marroc. Ultimíssima hora de les dues seleccions, molt ràpid.
Tchouaméni és l'únic dubte dels francesos. Compte amb això que dèiem ara abans de les targetes, perquè Barcola i Olis estan advertits de sanció. El Marroc té dubte un dels seus millors jugadors, Saibari, que va haver de canviar-se l'altre dia.
Sembla lesionat ja per cada...
No l'han el tècnic no l'ha descartat del tot, potser és una estratègia.
Millor.
Una
estratègia. Terrassa, Saibari.
Sí. Però vaja, no s'entrenarà d'aquests últims dies, veurem si acaba jugant.
Gràcies, Sergi.
Vinga, fins ara.
Tour.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Tour, Isaac Vilalta, bona nit.
Què tal, bona nit?
Mal dia en el Tour. Bona nit, però mal dia al Tour perquè ha d'abandonar un dels catalans, Àlex Molinar.
Sí, expliquem-ho bé, l'Àlex Molinar, que corre amb llicència neerlandesa, el seu pare és neerlandès, ell ha passat fases de la seva vida vivint allà, però principalment és d'Olot, la seva mare és catalana, i sí, en aquest sentit és un dels tres catalans que hi ha en aquest Tour de França. A més, en una etapa que no havia passat pràcticament res, no hi havia ja tants nervis, però sí que és cert que s'arribava al primer sprint d'aquest Tour de França i que al final hi havia alguns carrers una mica estrets, algunes rotondes, amb molta velocitat, aquests nervis, insisteixo, del primer sprint, i allà en un revolt de dretes ell protegia a Fernando Gaviria, l'esprinter del Caja Rural, ha anat a terra, no semblava d'entrada res greu, però ja li ha costat molt aixecar-se i el seu equip va notificar que abandonava aquest Tour de França, o sigui que males notícies.
A pau, ha estat al final d'etapa i aquest sprint maleït per l'Àlex Molinar, que ha d'abandonar l'etapa, l'ha guanyat a l'esprint al neerlandès Olaf Koig del Decathlon i el noruec Thorsten Tren continua com a líder. Demà hi ha muntanya, Pirineu, es pujarà el Tourmalet.
Demà es passarà el Tourmalet, sí, serà port de pas, com acostuma a ser el Tourmalet històricament, en una jornada amb un port de quarta, un de tercera, un de segona, un de primera i un de categoria especial. Estem repartits, categoria especial és el Tourmalet. El
però
de
acaba dalt l'etapa o no?
Acaba dalt, però a Gavarnie, que és un port de segona, és molt llarg, 19 quilòmetres, es fa etern, però les rampes no són molt dures. Els quilòmetres més durs són el 6, el 5%. Ara bé, si algú té ganes de jugar i el Tourmalet tensa la corda, les diferències poden tornar a ser molt grans demà.
Pogacar, ganes de jugar, m'imagino.
Clar, no t'he dit el nom, he pensat, a veure... Però sí, en principi seria ell.
Però tampoc és una etapa propícia com per... El líder actual sí, però a Vingegaard tampoc sí. li podrà fotre una minutada.
Difícil. No, una minutada no, difícilment. Jo crec que Pogacar, insisteixo, que hem dit aquests últims dies, ja li va bé que el mallot groc el tingui un altre, a més que sigui train, i fins a finals de la segona setmana jo crec que no el trauran de la primera posició. Ara bé, demà tranquil·lament, potser no passa res, però si Train perd 5-6 minuts, tampoc em sorprendria. En té 8 de marge respecte a Pogacar.
Clar. Gràcies, Isaac, bona nit.
Bona nit.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials. Té a veure amb els Mundials. i que sempre selecciona el Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. I avui el Salva ha escollit una cançó molt recent, la cançó es diu La Quarta Estrella, és de El Palmito, un grup argentí, és la cançó que cantaven ahir els jugadors argentins, potser us sona, al vestidor després de la remuntada contra Egipte. La cantaven tots, amb molta passió, molta eufòria, fins i tot Leo Messi. Aquesta sí que em sembla que és l'hereva real del Muchachos de Qatar, i compta perquè els argentins amenacen en cantar-la sense aturador en tots els partits que li quedin a l'Argentina d'aquí fins al final del Mundial. La primera ocasió serà dissabte, la matinada dissabte, diumenge, contra Suïssa. Bona nit i que descanseu. Avui no hi ha futbol de matinada. De fet, només queda un partit a la nostra matinada. Serà la de dissabte, diumenge, aquest partit de l'Argentina contra Suïssa. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà!